demanar pas al Sergi Camps. En recordeu que ja tenim un finalista a la Champions d'handbol. És el Fuchse Berlin, de l'ex del Barça, Aitor Ariño. Amb qui estàs, Sergi?
Doncs amb el jugador català del Fuchse Berlin, d'Aitor Ariño. Aitor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona per a classificació. Heu anat per davant durant tot el partit. Al final, victòria clara. Esteu contents?
Sí, molt, molt, molt contents. La veritat que partits així es defineixen pels detalls. Magdeburg a Lliga ens havia costat dos derrotes, però bueno, hem seguit el pla de partit, ho teníem molt clar com ho havíem de fer i la veritat que feliços d'estar a la final.
Avui han destacat dos jugadors, Milos Aliyev a la porteria, també Gitzel en l'àmbit golejador. Tu que els veus cada dia, són tan bons com semblen?
Sí, 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 sí. Sobretot el segon que has dit, crec que està un fora de sèrie. Ho veieu vosaltres, ho veiem nosaltres cada dia. És un goig poder compartir equip amb ell i és un dels motius pel que vaig anar a Berlín.
Com canvien les coses en un any, Aitor? L'any passat, una relliscada, vas quedar fora dels últims segons del partit i avui estàs a la Final Four, estàs a la final després d'haver superat a la semifinal.
Sí, doncs mira, i canviant de club, que també és algo molt emocionant, poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
I l'última, Aitor, vols el Barça a la final?
Qui sigui, només penso en el Berlín i en guanyar-la.
Et faria il·lusió, però, o seria un partit incòmode?
No, m'és igual, jo només penso en, al final, jugui contra qui jugui, anirem a mort, m'és igual qui estigui davant, jo el que vull és guanyar la Champions.
Moltes gràcies.
Merci.
A partir de les 6, recordeu, Barça, Allsport, transmissió en directe dels del Tot Gira des de l'Ansis Arena de Colònia amb el Ramon Samurri, el Viran Morros i el Sergi Camps. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara de seguida tornarem al circuit amb el desenllaç, perquè d'aquí un minut es reemprèn aquesta Q3, 8 minuts i mig pel final per definir la grella sortida, però abans tot dia les notícies, estan pendents d'un incendi, eh?
Sí, doncs comencem amb bones notícies, perquè els bombers donen per estabilitzat aquest incendi de Sanaüja, la comarca de la Segarra. Ara encara hi treballen 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar-lo el més aviat possible, però el que preocupa més ara ens diuen que és el vent que està previst que entri de matinada. L'objectiu dels bombers és delimitar bé el cap i els flancs del foc, que crema de moment vegetació agrícola i massa forestal. Tot i així, segons els bombers, les tasques d'extinció estan evolucionant favorablement. Més coses. Els Mossos han detingut aquesta tarda 8 persones en un nou dispositiu per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. S'han interposat en total 45 denúncies, 36 de les quals per tinença de substàncies estupefaents. I la Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment, recordem, tenen dret a treballar a distància 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a aquesta mesura. Escoltem Manolo Fages, de Comissions Obreres, i la Yolanda Adrué, de la UGT, en declaracions a aquesta emissora.
¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensa? ¿Satori habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. En plana internacional destaquem que l'Iran descarta que firmi el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores, com havia avançat el Pakistan. Israel insisteix a més que no se sent afectat per les negociacions i aquest matí ha continuat atacant el sud del Líban. I acabem explicant que més de 3.500 músics participen avui en el Festival Simfònic que es fa arreu de Catalunya i les Balears. El padrí d'aquesta 16a edició del festival és Mama Duixa i la cançó triada per l'ocasió és aquesta.
Els músics ja preparen la del riquití.
El Festival Simfònic acull 70 concerts simultanis i gratuïts fets per més de 3.500 estudiants d'escoles de música a 70 indrets de Catalunya i les Balears. Les actuacions es fan en punts tan emblemàtics com, per exemple, la Model, a Barcelona, el Pati de les Magnòlies, a Girona, l'Església del Castell dels Templers de Gardeny, a Lleida, o la Casa Rull de Reus.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé. Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira. Ràdio Esportiva des del 2004. Amb David Clopés. And I say, hey,
Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
Yeah, don't know.
L'himne oficial del Mundial. No pas la cançó oficial, perquè hi ha himne oficial, aquest de l'Andrea Bocelli, del meu amic Bocelli, també hi ha cançó oficial, que és la de la Shakira. Què em mires, Arbusa?
No, Bocelli i David Guetta. Aquest
i David Guetta,
encara un altre.
I Megan Thee Stallion.
Molt bé, perfecte.
Doncs amb l'himne oficial del Mundial, d'aquest More Than Just a Game, obrim aquesta segona hora de programa de seguida cap als Estats Units per obrir Bloc Mundial amb la Sònia Gelmà, amb el Ricard Torquemada i amb l'Alberto Jogo per explicar-vos el que ha donat de si la passada matinada, la victòria clara dels Estats Units, l'anfitriona que s'estrena 4-1 golejant el Paraguai, i també el que donarà de si la pròxima nit amb un partit estrella. Apunteu-lo a la mitjanit, Brasil-Marroc, la semifinalista Marroc davant de la pentacampiona. Per cert, molt pendents també del Gran Premi de Fórmula de Catalunya, perquè som al moment decisiu, Q3, Oriol Rodríguez, per decidir la graella de sortida.
Ja s'ha reprès aquesta Q3, 5 minuts perquè s'acabi, amb Russell ara mateix amb la pole provisional, però només hi ha 31 mil·lèsimes d'avantatge del pilot de Mercedes sobre el McLaren de Piastri. Verstappen a la tercera posició per davant d'Antonelli, que queda una miqueta lluny en els seus primers intents, a pràcticament 3 dècimes del seu company. Hatcher és a la 5a posició, Hamilton a 6è, encara no ha marcat volta ràpida Norris, Lawson i Hülkenberg. Ja ho sabeu, accident de Charles Leclerc, de pilot de Ferrari, que haurà de sortir demà des de la 10a posició, com a mínim.
Dius que queden menys de 5 minuts, ja, perquè s'acabi la Q3.
Correcte.
Faig una pausa molt ràpida i el desenllaç d'aquests oficials.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
A volar!
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit! Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo 2 niños...
La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
Un retrat íntim sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
Lorena Ros, cineasta.
He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Vides als marges.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
Vinga, de seguida parlem del Mundial des dels Estats Units. Minut i mig i això s'acaba. Q3, tindrem graella sortida del Gran Premi Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Oriol Rodríguez.
I ara arriba l'hora de la veritat per veure qui s'ha emportat aquesta pole position que gairebé és definitiva a casa nostra. 25 dels 35 grans premis ha guanyat qui sortia des de la pole position, amb Antonelli que lluita per intentar ser l'home que aconsegueixi la pole position. Ja en té 4 aquesta temporada, un Antonelli que és molt jove, que té més edat pràcticament de veure Doraemon que no pas de ser campió del món de Fórmula 1. Pas pel segon sector, rebaixen dues dècimes el registre Kimi Antonelli, per tant, de moment amb la pole provisional, ve per darrere però el seu company d'equip Russell, també marcant el millor segon sector, per tant Russell que encara millora el registre del seu company d'equip. Ara Antonelli fa el darrer pas pel revolt, a la línia d'arribada, marca un temps de minut, 14 segons, 998 mil·lèsimes, per tant baixa del minut i 15 segons, però ara arriba Russell per darrere, disposat a prendre-li el temps al seu company d'equip, i així ho fa, perquè Russell supera en 3 dècimes el seu company d'equip. Ara mateix amb Russell a la primera posició, per davant d'Antonelli, de Norris, però alerta, David, perquè ve Verstappen encara per darrere, que encara pot treure el millor registre als dos pilots de Mercedes.
Recordem, Mercedes, ja ho hem comentat abans, ha fet totes les pols fins ara, aquesta temporada.
Ara mateix sí, però a veure si Verstappen és capaç d'aconseguir el millor registre. Verstappen que està fent els darrers revolts, ara passa Piastri, queda fora de la lluita per la pole position, quarta posició pel pilot de McLaren, i Verstappen, que és la gran amenaça a la línia d'arribada. Res, un mal darrer sector de Verstappen el deixa a la quarta posició. Ara vindrà Hamilton per darrere, el pilot de Ferrari, a veure si és capaç de superar el minut 14 segons, 679 mil·lèsimes de Russell. No ho aconsegueix per 64 mil·lèsimes, per 64 mil·lèsimes, però sí que ha batut el temps d'Antonelli. Per tant, ja tenim que la pole position és per George Russell, una nova pole position per Mercedes, la tercera per Russell aquesta temporada, però la gran sorpresa és que Hamilton es situa a la segona posició. Per tant, tindrem un Mercedes i un Ferrari a la primera fila de la graella. A la segona hi haurà l'italià Antonelli, recordem, amb Mercedes, líder de Mundial, compartint aquesta fila amb Norris. La tercera per Verstappen i Hadjar, per tant, una fila de Red Bull. A la quarta, Piastri Lawson, i a la cinquena, Hülkenberg, amb Leclerc, amb Sainz 16 i Alonso 22è. No s'ha trencat la inèrcia, Mercedes 7 pols posicions en 7 curses aquesta temporada. Ara bé, el líder del Mundial sortia tercer, el seu company Russell a la primera posició.
Fantàstic, doncs ja tenim graella sortida, Mercedes segueix manant, Mercedes tindrà la primera i la tercera posició, Hamilton pel mig, entrapada Hamilton amb Mercedes fent de pa, de llesca. Gràcies, Oriol, et deixem anar a buscar protagonistes i demà insistim a les 3 de la tarda. Hamilton és l'embotit, sí. I Mercedes, Russell i Antonelli són les llesques de pa. Això molt mateix. Bé. Demà a les 3, transmissió en directe al Tot Gira. Que vagi bé.
Fins ara.
2 minuts i un quart, parlem del Mundial.
1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
Le centre, la tête, le but, de la tête, de Mbappé, avec le poteau rentrant.
Mas o Patrés vai ser o gol, bateu! Do Brasil, do Brasil, do Brasil, é!
It's into Harry Kane, an England made in Paris.
Goal after goal after goal from Harry Kane.
I vean que golazo! Golazo! Golazo de Cristiano Ronaldo!
Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal! Gol, gol, gol!
Allà! L'Argentina és campiona del món! Messi tanca el cercle! Pràcticament a les 7 de la tarda! L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix, finalment, el món!
El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira. Yeah.
Avui a les 9 del vespre obrirem la tercera jornada del Mundial de Futbol. Ho farem amb el partit del grup B entre Qatar i Suïssa. A la mitjanit, un dels millors partits de la fase de grups, Brasil-Marroc, del grup C. A les 3 de la matinada, sempre hores catalanes. També grup C, Haití-Escòcia. I tancarà la jornada ja a les 6 del matí de demà diumenge, l'Austràlia-Turquia del grup D. Però de les últimes hores, el que ens deixa el Mundial és això.
Against Bolivia to draw, but they're under pressure, huge pressure!
El debut brillant d'una de les anfitriones dels Estats Units golejant el Paraguai per 4-1 a Inglewood, a Califòrnia. Marxem als Estats Units, a Chattanooga. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda, bon dia per tu.
Hola, bona tarda.
Ja estàs aclimatada als horaris?
Més o menys. Vaig fent.
T'he sentit aquest matí al suplement i he patit per tu, eh? També t'ho he de dir. Pensa't quina hora té ara, aquesta hora.
No, clar, és que jo era un quart de sis del matí i l'escapa comentant-me que és que no m'agrada matinar. Clar, jo, per mi, era plena nit.
Tenies tota la
era
raó.
Era plena nit. Però, sí, no, més enllà d'això sí que és veritat que m'estic llevant molt d'hora, és a dir, encara mantinc una mica el vostre horari, em llevo molt més d'hora del que seria habitual i vaig a dormir molt més d'hora del que ho faig a Barcelona per intentar mantenir una mica el vostre horari.
Avui tandem d'analistes amb el Ricard Torquemada. Hola, Ricard.
Hola, què tal?
I l'Alberto Etjó, com estàs, Alberto?
Bona tarda, companys, com esteu?
A veure, si us sembla, començarem parlant dels Estats Units i d'aquesta victòria. És el partit, de fet, que tenim més pròxim. Ja ho farem sempre cada dia així, eh? Cada dia de Mundial parlarem una mica del que ha passat la nit anterior i del que ha de passar la nit següent. I el que tenim més pròxim és aquesta victòria. Sònia, com es desperten els Estats Units? Aquest 4-1 ocupa portades o no?
Sí, es desperten il·lusionats. Ocupa portades, diríem, òbviament no té la importància que té el futbol en d'altres països, però sí, està a les portades de tots els diaris nord-americans. El seguiment és bastant important. No podem dir que, per exemple, hi hagi la febrada de Mèxic, però per ser Estats Units i que ja sabem que el soccer no seria dels principals esports, potser també perquè la samarreta sí que estira molt, la veritat és que hi ha força tensió i va ser un debut molt elèctric. Vaig pensar molt en el Torquemada perquè realment va ser el més convincent dels tres anfitrions i ahir nit en parlàvem de quina seria la selecció que arribaria més lluny i et dic que ara mateix, clar, estan molt il·lusionats amb Estats Units amb el primer partit en la carta de presentació dels de Pochettino. Els ha deixat un molt bon regust i pensen que poden fer coses en aquest Mundial gràcies a aquest 4-1 davant Paraguai.
Una selecció que, recordem-ho, Sònia, té dos catalans a l'estaf amb Pochettino, eh?
Sí, bé, de fet en té tres. En té dos que tots coneixem, que són Jesús Pérez i Toni Jiménez, que l'acompanyen, com sempre, al seu staff. Però t'haig de dir que hi ha una tercera catalana a l'staff dels Estats Units, que es tracta de Mireia Porta, que és la nutricionista del Barça femení, que s'ha incorporat a l'equip de treball nord-americà masculí durant aquest Mundial. Per tant, en són tres, però evidentment a l'staff tècnic, per dir-ho així, són Jesús Pérez i Toni Jiménez, que acompanyen fa molt temps Pochettino.
Què explicava Pochettino ahir després d'aquesta gran victòria 4-1?
Clar, primer de tot, sobre l'estat físic de Pulisic, que va deixar preocupat tothom perquè el descans va haver de ser substituït, i ja sabeu que és la gran estrella, i a més va fer una molt bona primera part, que només va ser un cop. I després, davant aquesta eufòria general, on ara tothom imagina que Estats Units és candidata a poder guanyar el títol, Pochettino ha hagut de posar el fre de mà.
Lo que creo que es que hemos hecho un buen partido, y hemos ganado un partido que nos dan 3 puntos, pero para hacer una sorpresa sería un equipo que llegue mínimo cuartos o semifinal, y tú dices, bueno, puede ser una sorpresa, ¿no?
A veure, Ricard, Alberto, el millor partit dels quatre, és evident que tampoc ja tenim molt per comparar, però el vam veure ahir. Ricard, tu tenies moltes ganes, recordo que ahir vas dir-li al Xavi Campos de veure els Estats Units, i home, no ha defraudat.
No, la veritat és que la primera part ha estat excel·lent. Ja ho va fer molt bé el Mundial de Qatar, tot i que el resultat no va ser positiu, però és que, clar, a vegades rendiment i sensacions, i més en tornejos curts, no van de la mà. I a mi és una selecció que em va agradar i que tenia ganes de veure-la en mans de Pochettino, i la primera part, doncs, home, esperant marcar. La segona ja amb el 3-0 la cosa ja té un altre ritme, però són 45 minuts d'una selecció que a més accepta el paper de dominadora contra el Paraguai, que sempre és una pedra a la sabata perquè se senten molt còmodes esperant i reaccionant, i per tant no és fàcil fer-los mal, i vam veure una idea tàctica col·lectiva molt, molt interessant, amb la profunditat de Robinson a l'esquerra, Freeman tancant amb els centrals, amb McKenny i Tillman especialment encertats als interiors, el moment de desequilibri de Pulisic, la profunditat de Serginho Dest. Bé, una selecció amb molt bones maneres, que com diu Pochettino ara l'haurem de veure amb exàmens superiors, perquè jo encara la vull veure exigida defensivament. Amb molt poca cosa el Paraguai també va esgarrapar de tant en tant, com amb l'acció del gol. Hem de veure si és capaç d'equilibrar-se també en partits on no pugui ser tan proactiva. Ara l'expansió, la pressió, aquesta sensació d'anar de defensar cap endavant, de tanta recuperació, doncs desprèn il·lusió.
Tenen majoria de jugadors jugant a Europa, algun, crec que els dos porters juguen a la Lliga dels Estats Units, a l'MLS, però la majoria són a Europa, com per exemple el doble golejador, que ara podem dir que és el màxim golejador d'aquest Mundial perquè ha fet dos gols, Balogun, que és aquest davanter Alberto del Mónaco, que, home, ens hem de quedar amb un dels dos gols que fa, que l'envia a l'escaire després de sí, fer el control al segon, això, que és un molt bon gol, per mi el millor que hem vist fins ara.
Sí, és un golarro boníssim de Balogun, és un jugador que es va criar a la cantera de l'Arsenal, que de l'Arsenal va marxar cap al Mónaco. El Mónaco no és que hagi tingut una gran temporada, però ja ha marcat 13 gols a la Lliga, a la Ligue 1, company, per exemple, d'Ansu Fati, entre d'altres, i sí que és cert que és un davanter que té aquesta gambada, aquesta potència, i va demostrar que per què, no? És una de les estrelles d'aquest equip. Bueno, parlava ara el Ricard, no? Des de Tillman, McKennie, Pulisic, Serginho Dest, no? Jugant per davant de Freeman, Tyler Adams, són tots jugadors de primeres lligues, no? Sèrie italiana, Liga francesa, Premier League anglesa, per tant, és un equip que sí que té aquesta estructura, no? Per dir-ho així. Va rebre un cop molt fort fa un any, perdent aquesta final de la Copa Or davant de Mèxic, però tot i així l'equip de Pochettino es va mostrar molt superior a una Paraguai de la qual jo esperava més coses, eh? Esperava una mica més d'oposició, una mica més de resistència, però la primera part va ser un huracà estadounidenc, i sí que em va agradar sobretot l'energia i sobretot no tenir complexes, no? Per exemple, Mèxic va guanyar Sud-àfrica en un partit doncs molt còmode per Mèxic, però sempre amb molta reticència. Canadà va començar molt més poruc, tot i que al final va empatar, però Estats Units des del minut 1 va sortir sense complexes, obert, intentant tenir més la pilota, dominant, diguéssim, el joc, i crec que aquesta sensació d'anar endavant, d'energia, de no tenir por, de no sentir que la pressió et pot fer mal, crec que és la sensació més positiva de l'equip de Pochettino, juntament, òbviament, amb aquests 3 punts que va aconseguir.
No tenen un grup fàcil, abans ho deia el Ricard, divendres que ve contra Austràlia i tanquen el divendres 26 contra Turquia. És clar que aquest Mundial els partits van molt distanciats perquè hi ha tants partits per disputar-se que una selecció triga molt a tornar a jugar. Per tant, dos següents divendres, els Estats Units contra Austràlia i després contra Turquia, que segurament és el partit més complicat que tenen en aquest grup. Uns Estats Units que, recordem-ho, a l'anterior Mundial van caure als vuitens de final contra els Països Baixos, que van fer-ho prou bé, però sí que és veritat que més enllà dels vuitens de final no van poder-hi accedir. Bé, deixem Estats Units al marge, i avui, de tots és sabut, a les 12 a la mitjanit tenim el primer gran partit del Mundial, aquest Brasil-Marroc, partit del grup C, on també, recordem-ho, hi ha Escòcia i Haití. Partit a la costa est, a Nova Jersey, a tocar de Nova York. Arbusà, quina és l'última hora d'aquest partit?
Doncs mira que al Brasil no hi és Neymar, encara, que s'està recuperant de la lesió, encara no està a punt. La pentacampiona busca la seva sisena estrella, no ho ha aconseguit en els últims 24 anys, des del 2002. Sí que hi és el jugador del Barça, Rafinha, i a la banqueta Carlo Ancelotti, que en la prèvia d'aquest partit ha deixat aquesta frase quan li han preguntat per la pressió i per la por abans del debut.
El miedo es una componente importante de vida, porque si tú no tens miedo, te encuentras el león, te parece un gato. Entonces, el miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. Obviamente son momentos que tú estás en preocupación para que tu equipo pueda hacer un mejor juego posible, pero también mucha, mucha confianza. Yo de natura soy muy optimista, y he hecho que el equipo está bien preparado para el juego de mañana, estamos bien preparados para Copa del Mundo.
El juego de maña, eh?
De maña, sí.
Barrejant el castellà i el portuguès.
I al davant el Marroc, que és una selecció a tenir en compte perquè va arribar a les semifinals en l'últim Mundial, la selecció marroquina amb Ounahi, el jugador del Girona. A la banqueta no hi és Regragui, que era el tècnic del Mundial de Qatar, ara té Mohamed Ouagbi, i tampoc hi és Abde, recordem-ho, el jugador del Betis, ex del Barça, que està lesionat i que és una baixa important al Marroc.
Sònia, el Marroc arriba aquest Mundial amb el llistó molt alt, després del quart lloc aconseguit a Qatar. Això sí, amb canvis, eh? Ara ho deia l'Arbusà, canvi d'entrenador, una selecció amb dos jugadors nascuts a Catalunya i d'altres que tenim a la Lliga Espanyola.
Sí, els que comentava l'Arbusà, a banda de Ounahi, de Bono, vell conegut de l'afició del Girona, o l'exjugador del planter del Barça, Xadi Riad, també hi ha com a principals estrelles Brahim Díaz i el lateral del el jugador del Madrid i el lateral del PSG, Raja Hakimi. Com deies, al marge hi ha dos futbolistes, potser desconeguts per l'afició, però nascuts a Catalunya. Un és Ismail Saibari, migcampista de 26 anys, que va néixer a Terrassa, de pares marroquís, i va viure fins als 6 anys, van haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare. Aleshores es va formar l'Anderlecht, el Gent, i ara juga al PSV. I el segon jugador és un extrem de 21 anys, Ayoube Amamouini. Diuen que és la gran sorpresa de la llista. Va néixer a Vic, va viure-hi fins als 10 anys. En el seu cas, va jugar fins i tot al Voltregà quan era petit, fins que els pares van emigrar per feina a Alemanya. Allà va passar per diversos clubs com l'Arminia Bielefeld o el filial del Hoffenheim. I aquesta temporada passada va esclatar amb el filial del Hoffenheim fins al punt que a l'hivern va firmar per jugar al primer equip de l'Eintracht de Frankfurt.
Molt bé, doncs bé, els seguirem molt de prop, aquests dos jugadors nascuts a Catalunya. A veure, Alberto, tu que ets bon coneixedor del futbol africà, aquesta selecció del Marroc ens va deixar el llistó molt a la Qatar.
Sí.
I és veritat que canvia una mica, clar, canvia l'entrenador, ara ho explicàvem, però el 2022 a Qatar, malgrat arribar molt lluny, no hem d'oblidar que van fer sempre un bloc baix, sinó que li diguin a l'afició de la selecció espanyola que els va patir a vuitens de final amb aquell 0-0 que es va decidir a la tanda de penals. Serà una selecció més proactiva i no tan reactiva amb aquest canvi de seleccionador?
Bé, ens quedem amb el bloc baix perquè va enfrontar a Espanya a vuitens i a Portugal a quarts, no? Que són probablement les dues seleccions amb millor centre del camp del món i d'alguna manera doncs t'obliga, no?, a estar una miqueta més replegat. El canvi és molt fort, eh? L'entrenador és nou, la davantera és nova perquè no està en Nesiri, no està Bufal, no està Sijek.
Com és possible que no hagi convocat en Nesiri? A mi això m'ha sorprès molt.
Bueno, és cert que en Nesiri, amb el canvi d'entrenador, crec que ha estat definitiu, eh? Perquè la passada Copa d'Àfrica del Marroc, que ja sabem, no?, que va jugar la final, que es va parar el partit, després van tornar-hi, el penal falla per Brahim, guanya Senegal, finalment la FIFA i la CAF li donen aquesta copa als despatxos al Marroc, però va haver problemes a l'atac, no? Perquè jugava el Cavi, després jugava en Nesiri, no va estar del tot bé l'ex del Sevilla, per tant s'ha quedat fora amb una decisió que almenys ha estat prou polèmica, no? Parlava ara la Sònia, per exemple, d'Ismail Saibari, és un jugador del PSV que és espectacular, és un centrecampista amb molt bona planta, estava llegint abans que el Bayern de Múnich ja tenia ganes de pescar-lo, no?, de la Lliga holandesa, i que és un centrecampista que és importantíssim, no? Després, Amaimouni és un futbolista que és un extrem, és a dir, Marroc porta molts extrems però només porta dos puntes, no?, que és Rahimi i el Cavi. Aviam, hi ha hagut molts canvis dintre la selecció marroquina, el més important és el canvi d'entrenador, que no acaba cicle. Regraguis a l'entrenador que ha pujat la selecció del Marroc fins al número 7 del rànquing FIFA, ojo, o sigui, número 7 a nivell mundial és una posició doncs molt potent pel combinat africà, i a partir d'aquí Ouagbi, que és el seleccionador que va portar Marroc sub-20 a guanyar el Mundial fa uns mesos, és a dir, Marroc sub-20 és campiona del món amb Ouagbi a la banqueta, doncs són les dues grans dubtes que té el Marroc. Qui serà el nou principal, perquè no en té un de supergaranties, i l'arribada de Ouagbi. També Xavi Riad, l'ex del centre d'Esport Sabadell, el jugador mallorquí, que jugarà al centre de la defensa, però clar, a última setmana han fallat Ezabde, que probablement és el jugador que arriba més en forma de l'atac, i Nayef Aguert, que és aquest central que juga al Real Societat i està a l'Olímpic de Marsella ara. Per tant, són com massa dubtes dintre l'entorn del Marroc, que penso, sincerament, que el partit d'avui se'l pren com una, diguéssim, aguantar, resistir d'alguna manera, intentar sumar algun punt davant del Brasil. Arribar a semifinals cap equip africà ho havia fet abans. L'únic equip africà i l'únic equip àrab en arribar a la semifinal va ser el Marroc el 2022. Per tant, demanar-li això crec que és injust, però sí que crec que el Marroc està preparat per arribar almenys als quarts de final, i que dels africans, juntament amb Senegal, probablement són els dos equips més potents que hi ha en aquesta Copa del Món.
L'Arbusà ha buscat la llista convocatòria 2022, amb Regragui, i la del 2026, per veure quants canvis hi ha al Marroc.
Mira, es mantenen només 7 jugadors. Mm. 7 jugadors que són Bono...
Són molts canvis, eh?
Bono, Hakimi, Masraoui, Amrabat, Onahi, Bilal i Munir El Khashoggi.
Aguer estava convocat, però finalment està lesionat i no jugarà.
Tampoc Abde i Aguer, que són absències obligades, i per decisió tècnica doncs deixa fora jugadors importants com En-Nesyri, ho dèieu ara, Ziyech, Roman Saiz o Sofiane Boufal, també.
Tu, Ricard, els veus arribant lluny com van fer fa 4 anys?
Mira, m'agradaria, perquè crec que ara dius canvis, has dit que només es mantenen 7. Això vol dir que el Marroc en 4 anys és capaç de convocar 45 jugadors diferents. Jo crec que el potencial que té el Marroc futbolísticament, amb molts jugadors actuant a Europa i vivint a Europa, és altíssim, més enllà de l'aposta que ha fet estructuralment per les seleccions inferiors, la ciutat esportiva, les instal·lacions que s'estan preparant pel Mundial del 2030. És a dir, és clarament una.
I aquí l'hem perdut. És clarament una selecció a tenir en compte, en sí, que volia dir el Ricard.
Que no ens oblidem també, David, de la figura de Brahim Díaz, no? Que és segurament el jugador més important, que el Madrid aquest any ha fet una temporada molt dolenta, però en el tram final Brahim ha agafat una miqueta aquests galons, i per darrere jugarà a Achraf Hakimi, el jugador del PSG, doble campió de la Champions amb Luis Enrique. Per tant, és un equip que té jugadors d'alt nivell, i que veurem com és capaç de competir en aquesta Copa d'Àfrica amb aquestes baixes que en parlaven, no? Veurem Unagi, el jugador de Girona, si és titular o no. En l'11 ideal no hauria de ser-hi, però amb aquestes baixes que estem parlant, possiblement Unagi, el 8 de Marruecos, no? Com el va batejar Luis Enrique en el Mundial de Qatar, doncs possiblement sigui titular al centre del camp, al costat de l'Ainaoui, que és un centrecampista que juga a la Roma, que a mi m'encanta. Marroc, bàsicament, molts jugadors nascuts a Europa, principalment Països Baixos, França i Bèlgica. Evidentment, a Espanya també n'hi ha 3 o 4, comptant Brahim Díaz a Màlaga, i crec que a partir d'aquí aquesta captació de fills de marroquins, aquesta generació nova que està pujant, dels 7 que deia l'Arbusà que segueixen, 3 són els porters, vull dir que dels 7 que repeteixen, 3 són porters, per tant, de camp només n'hi ha 4 que continuen, i evidentment doncs, és una selecció molt a tenir en compte. Crec que aquesta nit és el primer gran partit d'aquest Mundial.
Per cert, que hi ha 10 seleccions africanes en aquest Mundial dels Estats Units, també té una part de trampa, perquè és el Mundial amb més seleccions de la història, recordem Recordem-les, a banda del Marroc, Egipte, Senegal, Sud-àfrica, Cap Verd, que serà el primer rival d'Espanya al Mundial, Costa d'Ivori, Algèria, Tunísia, Ghana i el Congo. Hem recuperat el Ricard. D'aquestes 10, col·loques el Marroc amb més opcions o també hi col·locaríem el Senegal?
Sí, el Senegal també. Jo crec que són dues seleccions que estan a l'alçada, que ja van fer un gran Mundial, van ser finalistes a la Copa d'Àfrica, com explicava l'Alberto, i jo crec que són les dues que tenen més potencial. I m'agradaria que el continent africà fes aquest pas endavant que fa tants anys des de petit que sento i que esperem, i que la semifinal pugui ser una mica aquest pas perquè això continuï cap amunt.
Molt bé. Ràpidament, que se'ns tira el temps a sobre, que de seguida comença el partit del Barça d'handbol, aquest Barça-Olbor, transmissió en directe al Tot Gira. Repassem, Arbusar, els partits que tindrem. A veure, perquè se'ns entengui, perquè amb això dels horaris és un bon embolic. Els partits de la tercera jornada de Mundial, és a dir, que començaran a les 9 de la nit i acabaran a les 6 del matí, sempre hora catalana, amb el partit que jugaran Austràlia-Turquia,
A les 9, Qatar-Suïssa, del grup B, el grup del Canadà i Bòsnia, que ahir van empatar. Qatar amb Lopetegui, que debutarà en un Mundial. No ho va arribar a fer amb Espanya el Mundial de Rússia, si ho recordeu, perquè va sortir de manera abrupta. El grup C, després del Brasil-Marroc, a les 3 del matí, Haití-Escòcia. La selecció escocesa torna al Mundial després de gairebé 3 dècades. Haití, després de 52 anys. I a les 6, Austràlia-Turquia, del grup D, és el grup dels Estats Units i el Paraguai.
Sònia, tens ja menú per aquesta jornada d'avui?
Home, segur que miraré el Brasil-Marroc.
Això segur.
I la veritat és que em va bastant bé l'IT Escòcia per horari.
Per horari, per horari. Home, mira, a mi sempre per Escòcia m'ha tirat i sempre m'han agradat les seleccions escoceses, però esclar, jo no sé IT si és una selecció que pot donar molt de sí o no. Però bé, sí.
Jo, esclar, vull dir que trobo que pot ser un partit dur, però és veritat que m'agafarà a l'hora de sopar, per tant és probable que també el miri.
Ah, li vaig posar deures al Torquemada, li vaig dir, no sé si s'ho va prendre seriosament o no, li vaig dir, escolta...
El què?
No, IT, si... Vaig explicar alguna cosa d'Haití, que no la tenim més controlada.
T'ho explico, perquè aquesta, aquests de la matinada me'ls miro el matí següent.
També et diré una cosa, va bé això, perquè
home,
el matí et lleves i sense
i
saber res te'l mires i cap problema.
Gairebé et diria que és millor horari aquest que l'europeu sencer, perquè si no te'n bafes
no
de partits i perds la vida, i d'aquesta manera doncs pots equilibrar més. El del Brasil-Marroc, evidentment, el veurem en directe, perquè aquest és un dels partits de la primera fase, ja n'hem parlat, però els altres dos els veurem demà al matí.
I l'Austràlia-Turquia també és un bon partit, que és del grup Alberto, dels Estats Units i Paraguai, demà a les 6 del matí.
Una Turquia del que es parla molt bé, recordem que va estar el grup d'Espanya, la classificació, i que Espanya va, diguéssim, que va passar per sobre de Turquia clarament, però que evidentment amb Güler com a principal estrella dintre l'equip, amb Yilmaz i companyia, doncs s'entén que Estats Units i Turquia s'hauran de jugar a la primera plaça d'aquest grup, així que també estarem molt, molt atents, clar que sí.
Molt bé, per tancar amb la Sònia, que ja sabeu, la tenim a... Em costa molt de dir,
Chattanooga.
Chattanooga. És que em surt Chaturanga, ja ho saps tu, Sònia.
El ioga, no?
Demana, és una postura de ioga. Chattanooga. Escolta'm una cosa, novetats, recordem que dilluns debut a Espanya contra Cap Verd i ara mateix totes les mirades es centren en l'estat físic de Lamine Yamal, que sembla un tema d'estat.
Sí, Luis de la Fuente ja ens va dir ahir al Tot Costa que Lamine està preparat per jugar, que evidentment no els 90 minuts, però que podria tenir més o menys minuts dilluns en funció de com vagi aquest partit contra Cap Verd. Jo, a mi em va quedar la sensació que si pot el farà jugar ni que siguin 10 minuts, però també és cert que va explicar que encara estaven, quan tocaven exercicis més exigents de xut, per exemple, no els estaven fent. Veurem, avui fan l'últim entrenament aquí a Chattanooga, el seu camp base habitual. Aquesta tarda es traslladen ja per carretera fins a Atlanta, són 2 hores de trajecte, per dormir avui i demà a la ciutat on dilluns juga el partit. Per cert, tot i les altes temperatures i la xafogó de la zona, que serà un tema aquí als Estats Units, t'haig de dir que en aquests dos primers partits no patiran tant com a d'altres camps, perquè l'estadi d'Atlanta està climatitzat.
Ah, això és fantàstic, i segur que també els periodistes ho agraireu.
Sí, ho agrairem.
Partit, perquè la calorada és
important. Perquè és a les 12 del matí, hora d'aquí. Clar, és a les 6 de la tarda per vosaltres. Sí. Però per això jo crec que, de fet, està situat en aquesta hora precisament perquè l'estadi és climatitzat. Si no, em sembla bastant impossible.
Seria complicat. Molt bé, doncs menú complet en aquesta tercera jornada del Mundial. Arbus, alguna cosa més del que ha donat de si la segona jornada o qualsevol notícia destacada?
No, mira, una notícia d'última hora. Un jugador que ha jugat 3 Mundials, ex el Barça, Touré ja comença la seva carrera com a entrenador. Fitxa per l'Slovan de Bratislava, que és el campió d'Eslovàquia.
Bon lloc per començar.
Que jugarà la prèvia de la Champions. Per tant,
mira, en prèvia de Champions.
Està bé.
Sí, sí. Doncs Touré ja que s'estrena a les banquetes. Molt bé, Ricard Torquemada, Alberto Jogo i Sònia Salmà, que disfruteu de la tercera jornada de Mundial. Seguim en contacte.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Fem una pausa molt ràpida i de seguida ja des del Lances Arena de Colònia, transmissió de la segona semifinal de la Champions. Ja espera el Fuchsia Berlín de l'Aitor Ariño a la final de demà. Ara hi falta el Barça. Barça-Olbort a les 6.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, i bé, som catalans.
I demani a la padrina qui és aquest.
Aquest que vam acollir el 39.
Com? Vosaltres? Tan catòlics? Tan de dretes? Vau acollir un que potser havia cremat iglesis, havia desterrat monges, era un comunista, un anarquista, no sé què. I la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
La Catalunya Nord, una joia que hem de preservar.
Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ràdio.
Després, quan guanyes, què més hi ha?
Quan jo comentava tennis, m'encantava.
Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
I el moment de retirar-se va ser complicat?
Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
20 minuts i les 6 de la tarda. Moment per anar a Colònia. Moment per l'handbol. Obrim transmissió.
Ja som aquí una altra vegada.
Colònia! Colònia!
Allà on hem guanyat tantes i tantes vegades.
Acaba el final, s'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidasoa.
On hem tocat el cel.
Encén amb el llançament, va fora, campions d'Europa!
Però també on hem caigut.
Cap a dins, ja el Barça queda eliminat. La jugada que volia...
Acabem el camí per guanyar un altre Champions.
Fàbregas, amaga el llançament! Gol, 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 gol!
Vinga, Iñaki, no l'has passat bé! Però l'ha tocat Ortega i gol, 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 gol!
Corner, corner, cap a Carrano, l'extrem, Carrano, llança, gol!
S'acaba el partit al Palau Blaugrana, el Barça serà Colònia...
La tretzena Champions ens espera. Des del Lanxess Arena de Colònia, obrim la transmissió de la segona semifinal de la Champions d'handbol. Barça-Olmo. Una transmissió del Tot Gira.
El Barça arriba al punt culminant de la temporada. Fins ara té un full de ruta impecable, tots els títols a sobal guanyats, també la Superglob, que els últims anys s'havia resistit. Només una derrota en tota la temporada, a l'inici de la fase de grups de la Champions al Palau contra el Magdeburg, que no serà demà la final, perquè el Magdeburg ha perdut en la primera semi davant del Füchse Berlín. El Füchse Berlín de l'Aitor Ariño espera a la final de demà. I el Barça segurament és injust, però se'l jutjarà pel que faci aquest cap de setmana a Colònia. Si el Barça guanya la Champions, serà la seva 13a Copa d'Europa, la número 50 del club, comptant totes les seccions i també el futbol masculí. De moment... Primera aturada contra el millor equip danès, l'Aalborg. Entrem al Lanxess Arena de Colònia, el temple de l'handbol. Ramon Samurri, Sergi Camps, Viran Morros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Salmo, sensacions pel Barça aquesta hora?
Immillorables. Crec que el Barça arriba a Colònia en el millor moment possible de la temporada, després d'una temporada especialment regular i un grandíssim nivell, un equip amb molts canvis, però que arriba a Colònia amb tota l'ambició del món.
A veure, Viran, quin partit t'esperes? Estem parlant del campió danès, d'un tros d'equip d'handbol. Per on passaran les claus del partit d'avui?
Des del meu punt de vista, el Barça està molt bé en defensa, ajudant a la porteria, i això els donarà doncs, oportunitat de córrer, de marcar gols de contraatac fàcils i dominar el partit. Espero un partit on el Barça és dominador, perquè per mi aquesta semifinal és el clar favorit.
Abans ja ho has dit, eh? Tu veus el Barça favorit, ara insisteixes, s'acosta l'hora del partit, segueixes veient el Barça un grau per sobre de l'Aalborg.
Sí, i tant. I sent conscient que aquí pot passar de tot i que hem vist coses inexplicables a vegades. Però realment veig un Barça molt sòlid, molt seriós i tothom està sa. I això és molt important de cara a rotacions i gestió de minuts de cara a una possible final, també.
Sergi Camps, veig equips a pista fent l'escalfament previ. Quina és l'última hora del Barça, de l'equip d'Ortega?
Doncs mira, l'última hora aquesta, l'equip escalfant-se a la pista de l'Anxes Arena, com deia el Viran, tothom està sa. Jordi Sicusa, que arrossegava un esquinç al turmell de la setmana passada a la Copa del Rei, s'ha recuperat i podrà jugar amb total normalitat. El Barça acaba amb tot, hi ha quatre descartats, són Filip Saric, Antonio Bazán, Òscar Grau i Manuel Ortega. Per tant, el Barça, que ho té tot disponible per jugar avui contra l'Aalborg, aquesta semifinal de la Lliga de Campions. Una semifinal, per cert, que veuran des de la llotja Rafa Juste i Joan Laporta, que han arribat avui a Colònia, el president doncs, en funcions del Barça i el president entrant del Barça, que compartiran doncs, aquest protagonisme en quant a la representació de Can Barça avui a Colònia.
Per cert, si els nostres oients també hi volen dir la seva en aquesta transmissió, com sempre, xarxes obertes, Arbusar, perquè puguin comentar qualsevol aspecte d'aquesta... no és final, però és com si ho fos, d'aquesta semifinal Barça-Olbo.
Sí, ara farem el tuit al inici de la transmissió a partir de les 6, però escriviu-nos a x.com/totgira.
Molt bé, doncs Barça-Olbo, que això és a punt de començar, ho farà a les 6 de la tarda. Per cert, veig amb... un Lanxess Arena, com ja és habitual, ple a vessar. Aquí s'ha venut tot, per cert?
Sí, sí, aquí hi ha un ple absolut i, de fet, no només s'ha venut tot de cara a aquesta edició,
sinó que ja saps que aquest cap de setmana es comencen a posar a la venda entrades de cara a la Final Four de l'any vinent. Ahir s'havien venut pràcticament 6.000 entrades de cara a la Final Four de l'any vinent. No oblidis que, òbviament, no tenim ni idea de quins seran els equips participants. I tampoc des de la EHF es fa especial publicitat, especial menció d'aquesta prevenda d'entrades. Doncs ahir ja pràcticament 6.000 entrades venudes de cara a l'edició de l'any vinent.
I no són barates, oi, Salmo?
No, de fet, les entrades més, diguem-ne, de l'amfiteatre superior, les de menor visibilitat o que estàs una mica més lluny de pista, freguen ja pràcticament els 300 euros. Per tant, diguem-ne que és una inversió potent. També et dic que tothom que va una vegada a Colònia en surt sempre encantat.
I és que aquí sempre hi venen els millors equips d'Europa, i aquests quatre equips que s'hi han presentat estaríem d'acord que són els millors. Almenys pel que fa al Barça, perquè la temporada, Salmo, Viran, és impecable del Barça.
Sí, és una temporada amb una sola derrota a la fase de grups contra el Magdeburg al Palau, però més enllà d'això, ha estat un estiu de molts canvis, amb sortida de nous jugadors, l'arribada de jugadors nous, un equip molt jove, però que, a més, Viran, ha exhibit molta regularitat.
Això és algo que m'ha sorprès molt. Aquí hem de felicitar el Carlos, perquè crec que ha fet una gran feina. Tants canvis, gent tan jove, i l'equip se'l veu molt, molt sòlid. Sembla que hagin jugat junts molt de temps, i jo crec que és per la gestió dels rols. Crec que tothom entén quin és el seu rol, tothom ho té clar, i això és molt, molt important, un equip.
No hem d'oblidar que el Barça ho ha guanyat tot. Faríem bé, Sergi Camps, de repassar el que ha donat de si aquesta temporada fins ara impecable, sense cap tac a l'expedient. Ja sé que molta gent estarà pensant, home, però és que l'Alsoval tot és fàcil, però compte, el Barça també ha guanyat la Superglob, que era una espineta que tenia clavada els últims anys.
Mira, ha guanyat la Lliga Sobal guanyant tots els partits, i ha guanyat la Lliga, la Copa Sobal, la Copa del Rei, la Supercopa Ibèrica, la Superglob, que comentaves que és un títol que resistia des de feia unes temporades, i la Supercopa Catalana. Per tant, 6 de 6, el Barça vola el 7 de 7. I aquesta derrota contra el Magdeburg, que l'estem comentant des de fa una bona estona, és una derrota que va poder evitar ahir en Barrufet a l'últim segon amb un penal que va fallar, llavors hauria estat un empat. Per tant, aquesta derrota que va ser del canto d'un duro, com es podria dir. I deixa'm de recordar també que el Barça, lògicament, es va classificar pels quarts de final de la Champions. No va passar per la ronda de vuitens i va escombrar el Nantes per 30-32 a l'anada i per 31-21 a la tornada. Per tant, temporada immaculada del Barça de Carlos Ortega.
Veig que s'apaguen els llums al Lanxess Arena. Ara comença aquella cerimònia habitual, en plena espectacle. Veig que hi ha un grup de música a la pista i faran aquesta petita cerimònia. Salmo, qui són aquests que toquen? Ho saps o no?
No. No sé el nom del grup, el desconec, però la veritat és que aquesta actuació musical és o l'espectacle previ al partit és de primer nivell. A més, un espectacle que combina la música, que combina les llums, que combina el ball i que també directament implica el
si
públic.
Si vols ballar, balla, tu mateix,
No, ja saps que jo soc més de colze en barra, el ball el deixo...
El Viran sí que el colze i la cama i tot està aquí movent,
El deixo al Viran, sí.
Bé, doncs el Viran, si vol ballar, que balli també. O el Dani Batxiller, que és el nostre tècnic, que ens fa l'assistència tècnica des del Lanxess Arena i que fa que això soni tan i tan bé. Viran, va, anem a temes tècnics, tàctics d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça-Olborg, i et vull demanar per dos noms propis. El primer, d'un que s'acomiada aquí a Colònia. Esperem que sigui demà diumenge guanyant la Champions. Emil Nielsen, el millor porter del món, i un que s'acomiadarà l'any que ve. Dic que Mem, dos jugadors que mirarem amb lupa en aquesta Final Four de Colònia.
Dos jugadors determinants pel Barça, baixes sensibles quan marxin, però ara els hem de gaudir. I avui està clar que si ells estan a un nivell altíssim, rendeixen com és habitual, el Barça tindrà moltes, moltes opcions de passar. Ho tinc claríssim. Però, alhora dic, si no estan al nivell, l'equip, pel grup, per l'equip que s'ha format, és capaç de superar-ho sense problema.
En el moment que s'està fent aquesta cerimònia d'inauguració, o cerimònia prèvia, no d'inauguració, perquè ja ha començat aquesta final a 4, recordeu, amb la victòria del Fuxe Berlín, l'Aitor Ariño, que ja l'ha encendit el micròfon del Sergi Camps, espera la final de demà, 6 de la tarda, també en directe al Tot Gira, esperem que amb el Barça com a finalista. I mira, el Sergi Camps em demana pas en protagonista, Sergi.
Doncs amb l'assistent del Carlos Ortega, el Tomàs Benson. Tomàs, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Tom.
No deixa preocupa en aquesta semifinal Barça-Albor que tothom doni per favorit al Barça.
Hombre, es posible que nos den como favorito después de solo haber perdido un partido durante toda la temporada, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que confío que estamos en un gran momento y eso es lo más importante, y que que el favoritismo no nos ayuda para nada. Es un Albor, es un grandísimo equipo y ellos corren, corren igual que nosotros, o sea que un equipo, un estilo de juego parecido a nosotros, y ya que los alemanes juegan su estilo, nosotros ya tenemos muy parecido a los de Albor. Que más lanzamientos y penetración es bastante variado, pero sobre todo la defensa y portería y los contraataques son las claves, ¿no?
Tu t'ocupes dels porters, avui pot haver un duel entre Landin i Nielsen. Com es presenta aquest duel?
Bueno, los dos son grandísimos porteros. Bueno, Niklas ya tiene sus 38 años, pero que ha sido los dos nombres más importantes en la década anterior y esta década en el balonmano danés, en el balonmano mundial. Y esperemos que Emil Nielsen habla a favor de nosotros, nuestro color, nuestros intereses. Pero bueno, que Niklas no está en su mejor momento, porque en su vida y su carrera y tal, pero puede ser clave en momentos claves, ¿no? Entonces, durante la temporada ha demostrado muchas veces ser un hombre decisivo, pero yo creo que nosotros ahí está la clave, ¿no? Sobre todo en la defensa y con Emilio o Víctor, que estén a un gran nivel, nosotros ya tenemos muchos números para poder ganar el partido.
Són els dos últims partits, tant de bo, avui i demà, si el Barça juga a la final de l'Emil Nielsen amb el Barça. El veus especialment motivat?
Perdón.
¿Lo ves especialmente motivado a Emil en esta Final Four?
Hombre, sí, lleva desde agosto diciéndome Tomás que hoy, este año, tenemos que llevarnos la Champions League. O sea, que ya va pensando en estos dos partidos durante toda la temporada. Y muchas veces he intentado calmarle. El problema de Emilio, alguna vez, es cuando se pone demasiado motivado y se le puede ir el partido. Y eso hemos estado trabajando, sobre todo en los últimos partidos importantes, ¿no? Y yo creo que ahí Emilio ha madurado, quiere ganar muchísimo, quiere despedirse del Barça de la mejor manera posible y va a darlo todo, ¿no? Pero una cosa es quererlo, otra cosa es poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, por eso estoy yo, para intentar equilibrarle un poquito el mentalmente.
Gracias, Tomás. Molta sort.
Tots a Champions ens contempla.
Gol i campions! Gol i campions!
I en volem més.
Per la tocat Ortega i gol, gol!
Final Four d'handbol de Colònia, el Tot Gira.
Una Final Four de Colònia que ha començat a fa una estona amb la victòria del Füchse Berlin. El Barça començarà el seu partit d'aquí a 10 minuts, a les 6 contra l'Aalborg, contra el campió danès. Ara sentíem el Thomas Svensson parlar-nos d'aquest equip danès que, recordem-ho, ha quedat segon de grup en aquesta Champions. 14 enfrontaments directes amb el Barça. Tenim 14 precedents, 13 victòries del Barça, 13. I compte, a Salmurri, dues finals de Champions guanyades contra l'Aalborg, 2021 i 2024.
Sí, la pallissa del 2021 de 13 en l'any del 7-7 del Barça. Avui el Barça d'Ortega pot ser el tercer Barça de la història de la secció en aconseguir aquest 7-7 en una sola temporada, i després el 2024 amb aquell darrer llançament de Mikkel Hansen en el seu últim partit, que va suposar la Champions pel Barça.
Mira, si parlem de jugadors danesos que han passat pel Barça, n'han passat uns quants, no, Viren? També eren uns quants al cap.
I tant, i de molt bons.
I de molt bons. Quin diries, per exemple? Algú que hagi compartit vestidor amb tu?
Home, jo me'n recordo molt del Jesper. Grandíssim jugador, però sobretot un grandíssim company.
Com ho saps, lladre, que el tinc al telèfon. Jesper Nodesbo, què tal? Bona tarda.
¿Cómo estamos?
Se acuerda mucho de ti, se'n recorda molt de tu, el Viren?
Sí.
Diu que eres molt bo.
Sí, es que yo creo que siempre, mira, siempre ha sido un buen tío, por eso lo dije así.
Mira, no pots saludar,
Buenas tardes, Jesper.
¿Cómo estamos?
Todo muy bien.
¿Sí? Perfecto.
Siempre.
¿Con muchas ganas de ver el partido o...?
Okay. Sí, muy motivado, ya lo sabes, ya lo sabes. ¿Y tú qué piensas? Cuéntanos.
Bien, bien. No, a ver, yo creo que... A ver, mi corazón embarca en el Barça, pero yo creo que será un partido muy equilibrado, pero ya veremos.
¿Dónde se va a decidir el partido? ¿On son las claus del partido, de aquest partido Barça-Aalborg, Jesper?
A ver, yo acabo de escuchar que habéis estado hablando con Tomás sobre los porteros y creo que el partido va hacia allá. Emil puede ser el clave, pero también Niklas también para mí será un clave para Aalborg. Y, a ver, también hay un Aalborg con Arnaldsson y hay un all-port sin Arnaldsson. Y yo creo que también será decisivo si él juega a tope o no.
Jesper, ¿es favorit avui el Barça davant de l'Olborg?
Sí, yo diría que sí. Sí, y tienen que ser los favoritos. Y por lo menos están acostumbrados de serlo.
Salmorri, alguna pregunta pel Jesper?
No, bàsicament que com es gestionen els instants previs a una Final Four, sabent que és un escenari especial, molt específic, molt concret. No sé si amb tant de públic, tant d'ambient, la gestió emocional és gairebé tan important com la gestió física, la gestió tàctica del propi partit.
Es una pregunta, porque lo tienes que hacer en castellano, porque el catalán sí, ya me cuesta mucho, ¿eh?
No, sí, no pateixis, Jesper. La pregunta es si la gestión de las emociones, ¿hasta qué punto es importante en Colonia?
A ver, siempre es muy, muy importante. Es un equilibrio entre disfrutarlo y saber que hay muchas emociones y hay muchos nervios y es exacto como tiene que estar, y el equipo que sabe manejar las emociones, los nervios mejor, yo creo que tienen más posibilidades de ganar.
Uh-huh. Jesper, ¿com va la vida ahora? ¿Qué estás fent?
Estoy trabajando con coaching, con terapia, con equipos, con diálogos profesionales, cosas así.
Molt bé. No hem d'oblidar el Jesper Nodesbo, que va guanyar dues Champions, oi, amb el Barça? Dos Copes d'Europa, 2011-2015, lo digo bien?
Sí.
Molt bé. Fantàstic, Jesper. A disfrutar...
Deixa'm afegir, Clubes, sí? Que per mi un dels grans gols dels últims anys a nivell europeu, a nivell de Champions, és un gol de Jesper Nodesbo a la pista de l'Olborg, que fa un llançament en rosca. Ara li passaré el Sergi Camps perquè el pengem a les xarxes, perquè és un gol espectacular i que crec que val la pena recordar.
Passa-li l'Arbusà i l'Arbusà ara el penja a les xarxes.
Però és algo que Vida me ha ensenyado, eh?
Ese és el secreto, molt bé. El secreto,
aquesta és la dada important, eh? Aquesta és la dada important amb la que ens hem de quedar.
Aquest és el secret, el Vida amb morros fent de mestre. Molt bé. Jesper Nodesbo, que haya mucha suerte, que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, Jesper.
El Barça torna a Colònia. La Champions de vol al Tot Gira, amb David Clopés.
Moment que estan fent la presentació dels jugadors d'aquesta semifinal, sortint els jugadors del Barça, Sergi Camps, a la pista del Lances Arena.
Sí, ara ho fa Ludovic Fàbregas, el primer de tots ha estat Dick Amem, després Nico Hambrinson, el primer, el capità, després per ordre de dorsal, i qui anima la festa, l'Oriol Rodríguez estarà content, és l'ACAT, que està al centre de la pista animant doncs aquesta presentació dels jugadors del Barça.
Els danesos no tenen mascota, pel que veig.
Sí que la tenen, sí.
Ah, doncs només sí hi ha l'ACAT, sí. No?
Al centre de la pista sí, perquè s'està presentant el Barça. Quan es presentava l'Albor, sí que estava a l'Albor. Per cert, deixa'm recordar que al córner esquerre de les pantalles dels televisors d'on la gent vegi aquest partit, doncs hi veurà un petit reducte d'afició catalana. Ja sabeu que l'afició del Barça és minoria, però que segur que fa molt soroll. I veig la pancarta, com sempre, dels familiars de Ludovic Fàbregas, que la porten a cada desplaçament del Barça arreu d'Europa.
3 minuts i això comença. Recordem també el que va passar l'any passat, perquè Xavi Soler, el Barça, va perdre les semifinals de la Final Four per 30-31 contra el Magdeburg, que ja és fora, ha perdut la primera semi davant del Fuxe en un partit amb molta polèmica arbitral.
Sí, el duel va començar bé pel Barça amb una renda màxima de 4 gols, 16-12, al minut 23 de la primera part. Al 26, primera decisió arbitral polèmica, cop de Petrus a Christiansen a la cara, i el brasiler acaba expulsat.
Hauria de ser com a molt 2 minuts.
Doncs decisió important, perquè Thiago Petrus és un especialista defensiu a Can Barça. Els àrbitres que ja han acabat de mirar el monitor, ara li estan comunicant la decisió al delegat de l'IAKEFA. Alerta que sembla que sí, es posa la mà a la butxaca i serà vermella per Thiago Petrus. Doncs el Barça, abans del descans, que es queda
a 18.
Sense el seu...
Va arribar al descans del duel amb empat a 18. A la represa, el Barça va tornar a tenir fins a 3 gols de distància, però el Magdeburg va aixugar l'avantatge i fins i tot també es va avançar d'un gol. A més, en la recta final, el capità Dick Amem es va lesionar.
Coix, molt coix el Dick Amem. De fet, l'han d'ajudar.
Mem no es va recuperar i la semifinal va arribar amb empat a 29 als últims 5 minuts. Quan quedaven menys de 2 minuts, el Barça guanyava d'un, 30-29, però va rebre dues vermelles seguides per Karlsborg i per Ariño.
Carles Vol al carrer, també, tu.
Jo aquí, ara, ja, ja no ho entenc. Perquè al final estem sancionant qualsevol acció a la cara, no pot ser.
Vaja, no ho sé, noi. El Barça jugarà 2 minuts, o sigui, fins al final del partit, amb un menys. Està difícil la cosa, però el Barça guanya
d'un. Amb empat a 30, el Barça, amb 2 jugadors menys, com sentim, va defensar l'última jugada per no encaixar i forçar la pròrroga.
12 segons. La pilota aquella roda. Christiansen cap a Lagergren. Lagergren cap a Christiansen. Queden 7 segons. Se l'haurà de jugar el Magdeburg. Christiansen, Christiansen, Christiansen cap a l'extrem. Escorque! Cap a dins. I el Barça queda eliminat.
El Magdeburg va guanyar per 30-31 i el Barça va elevar una queixa formal a l'EHF per l'àrbitre.
Doncs avui els mirarem amb lupa. Ha fet bé el Biren de recordar-nos que això és una Final Four i que l'arbitratge també ha de ser de nivell.
La Champions de Molde. El Tot Gira. Amb David Clopés.
Qui són, per cert, Sergi Camps, Ramon Salmurri, els àrbitres d'aquesta semifinal Barça-Olbor?
Doncs mira, una parella de Bòsnia-Herzegovina, deuen ser germans,
no,
perquè
no,
se'n diuen
bessons,
igual.
No, deuen ser bessons,
Sergi.
Bessons,
sí, clar, és veritat.
Perquè
el que he
vist són idèntics.
Ah, es diuen Amar Konjikanin, ja ho diré, i Dino Konjikanin.
En tenim referències, Biren, d'aquests àrbitres?
Bueno, jo crec que ja porten diversos anys xiulant partits de Champions, mundials, europeus, per tant, experiència en tenen. Esperem que només siguin justos, és l'únic que volem.
El que va passar l'any passat ara feia en memòria, Déu-n'hi-do, eh?
Va haver algunes decisions al final raretes, diguem. Raretes.
Sí, sí. Bé, senyals horaris de les 6 de la tarda, tant de vols arribar...